Són les 8 en punt. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El líder del PSC a la Bisbal, Òscar Aparicio, publicava a les xarxes que algú els hi havia arrencat les pancartes que tenien posades en un dels ponts del poble. El mateix van denunciar des de Platja d'Aro i el PSC de les comarques de Girona explicava també a Facebook que a Sant Feliu s'havien produït fets similars. Segur que no són ni els primers, ni els darrers, ni els únics que han patit aquestes bretolades, però el moment actual està farcit de situacions que no s'haurien de viure mai en una democràcia, que es digui així mateixa avançada. El sobiranisme denuncia cada dia, i amb raó, atacs a la llibertat d'expressió, de reunió, de manifestació i a d'altres drets fonamentals que estan sent vulnerats per un estat que reprimeix la dissidència política amb querelles, imputacions, tribunals i, en alguns casos coneguts per tots, amb presó. Tot plegat al servei de l'aplacament, primer d'uns actes subversius i després d'idees, manifestacions o fins i tot de bromes a Twitter. I quina resposta es dona des del sobiranisme? Doncs que, a la banda Indepe, són pacifistes, que en 7 anys de manifestacions no hi ha hagut ni un sol vidre trencat, cosa que sí ha passat al sector unionista. I un discurs molt elaborat que defensa la idea de manifestació pacífica i tolerància amb el que pensa diferent. Ara bé, quin missatge s'envia quan s'arrenquen pancartes de partits que defensen idees contràries? Al meu entendre, s'haurien de valorar dues opcions. La primera, si em permeteu, la pragmàtica. Atacar un partit que no pensa com tu amb actes vandàlics situa el teu adversari en el terreny de la víctima i això precisament li donarà més rellevància. I després, bromes a part, la segona idea. Defensar que ets pacifista i tolerant amb els teus oponents, però perjudicar-li la campanya amb actes vandàlics no només es contradiu amb el discurs que fas, no només li dona ales a l'altre, sinó que et situa al mateix nivell al qual està aquell a qui acuses de repressor. Dit d'una altra manera, si no voleu que us censurin o ataquin els vostres drets, no utilitzeu aquests mateixos mètodes o perdreu tot el crèdit que, amb raó, us heu anat guanyant. La millor defensa no sempre és un bon atac. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que, com cada dia, repassem la previsió del temps. Bon dia, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui tindrem un matí força ennuvolat i a la tarda s'aniran obrint algunes clarianes. Ens mourem amb unes temperatures d'entre 9 i 14 graus. I divendres al matí esperem el pas d'un sistema frontal que deixarà algunes precipitacions. Al cap de setmana s'imposarà l'ambient assolellat, però amb una baixada de les temperatures.
Doncs tinguem confiança que aquest sistema frontal no ens foti una mica el cap de setmana en l'aire, perquè el cap de setmana tenim molt per fer i avui tenim molt per explicar. Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Toni Sellas, bon dia.
Bon dia.
I ho fem amb els titulars d'avui.
La millora de la zona infantil de l'Arbreda ja està enllestida. L'Ajuntament de Palamós ha finalitzat aquesta setmana els treballs per reforçar la seguretat en aquest espai. S'hi ha col·locat un terra amortidor antiimpacte al voltant de cada element de joc.
L'Hospital de Palamós redueix el temps d'espera per pròtesis de genoll i de maluc per sota dels 6 mesos de resultes del Pla de Xoc del Departament de Salut de la Generalitat. Des del gener, l'Hospital Baix Empordanès ha fet unes 450 operacions quirúrgiques de pròtesis de genoll i maluc.
Els recursos turístics del Baix Empordà presenten facilitats per a persones amb mobilitat reduïda. El Consell Comarcal n'ha analitzat prop de 200, dels quals 7 de cada 10 estan bé. Sant Feliu, Platja d'Aro, l'Estartit i Palafrugell treuen bona nota. Hotels, museus, nuclis antics i platges són els espais més adaptats.
El comerç de Palafrugell gaudeix de bona salut, però calen mesures per enfortir-lo i modernitzar-lo. Així ho constata l'anàlisi realitzat en el marc del projecte que impulsen l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i l'Associació de Comerciants.
Torna la Christmas Race. A partir del 17 de desembre arriba a Palamós una nova edició de la Regata Internacional, enguany amb més de 600 regatistes de 27 països diferents. La Federació Internacional de Vela considera la Christmas Race com la primera regata de l'any 2018 en el calendari mundial.
I en el cicle d'entrevistes que anem fent als líders o els responsables dels caps de llista per la demarcació de Girona per aquestes eleccions del proper 21 de desembre, avui serà el torn de la Maria Àngels Olmedo, que és la cap de llista del Partit Popular a la demarcació de Girona. 8 i 5. I parlant de llistes electorals, de política, entrem en matèria.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, al Supermatí.
Aquesta és la música que, per cert, cada dia ens agrada més, que fem servir per explicar-vos el relat relacionat amb la campanya electoral. La CUP crida a aixecar una trinxera contra psicòpates per fer fora el feixisme a empentes i cops. Carles Riera acusa PP, PSOE i Ciutadans de ser la Falange, que sosté un estat neofeixista, Alba Lejide.
Vilanova i la Geltrú ha acollit un dels mítings més punyents de la CUP a l'Equador de la campanya electoral. A través del seu candidat Carles Riera i de l'exdiputat Quim Arrufat, els cupaires han fet la seva crítica més ferotge contra l'estat espanyol. Riera s'ha compromès a no aturar-se fins a aturar la repressió dictatorial d'un estat neofeixista sostingut per la Falange del PP, el PSOE i Ciutadans, i ha recordat als comuns que el feixisme se'l fa fora amb pentes i cops.
I Esquerra qualifica de repugnant que es vinculi independentisme i odi a Espanya i proclama la seva estima pels espanyols. En el discurs, Marta Rovira ha demanat que el vot del 21 de desembre serveixi per rehabilitar Junqueras fent justícia de veritat.
Com pot ser que els delegats del senyor Rajoy en aquesta campanya electoral coregin i condecorin a la Porellos quan pels nostres carrers corre impune, amb absoluta impunitat, l'ultradreta feixista, ocasionant tensió i divisió al nostre país on no hi era? Doncs mireu, aquestes eleccions també van d'això. Aquestes eleccions van de que el 21 de desembre fem justícia de veritat, que amb el nostre vot rehabilitem a l'Oriol Junqueras i el fem el clar guanyador d'aquestes eleccions.
La republicana, a més, ha criticat que el líder del partit Oriol Junqueras segueixi empresonat, tot i presidir una formació sense cap cas de corrupció en 86 anys d'història, mentre que qui ha demanat que estigui a la presó és el partit més corrupte d'Europa.
Pedro Sánchez reivindica la papereta a Iceta com l'única que implica la victòria dels oblidats per l'independentisme. El secretari general del PSOE explicita el seu suport a la reforma del finançament plantejada pel candidat del PSC i exigeix a Rajoy que s'assegui a negociar.
El líder del PSOE ha dit que Catalunya necessita la mà esquerra del candidat del PSC. D'altra banda, ha explicat el seu suport al socialista català en la seva proposta de finançament i ha exigit al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que segui a negociar un nou sistema de finançament per al conjunt de les comunitats autònomes.
Inés Arrimadas veu la proposta d'indults d'Iceta com una preparació per un nou tripartit. La candidata de Taronja reivindica Ciutadans com l'únic partit en disposició de guanyar i adverteix Puigdemont que la resposta serà tan forta que la sentiran des de Brussel·les.
Y aquí nosotros sabemos que de la estelada no se come, no se come de la estelada, se come del trabajo, de las facturas que te pagan, se come de poder acceder a un empleo, se come cuando una familia necesita ayuda de poder tener una ayuda de la administración pública. Eso es lo que da de comer, no las esteladas, que es lo que algunos se han basado en todos estos años. Y era una gran mentira, lo decía Carlos muy bien, no mentir. Si es que nosotros vamos a tener muy fácil gobernar para hacerlo mejor que estos señores, si es que lo vamos a tener facilísimo, con no robar, con no mentir y con no insultar, ya vamos a gobernar mucho mejor que estos señores, mucho mejor.
Arrimadas ha tornat a reivindicar que Ciutadans és l'únic partit capaç de sortir a guanyar i apostar per un canvi de veritat, per sortir del dia de la marmota i enterrar el procés. Per això demana la màxima mobilització per superar el front independentista.
I Rajoy demana des de les Caves de Freixenet que no es costigui ni es boicotegi ningú per ser català. A més, el president espanyol permet treballar perquè tornin a Catalunya les empreses que n'han marxat.
Ha estat des d'aquí que ha demanat explícitament que Freixenet tingui el mateix tracte ara que arriba el Nadal que qualsevol altre empresari espanyol. Segons el president, ni els empresaris ni els emprenedors catalans tenen la culpa de les decisions irresponsables del govern de la Generalitat.
Són les 8 del matí i 9 minuts. Aquesta és la crònica general relacionada amb les eleccions del 21 de desembre.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Capital.
I ja a casa nostra, el Partit Socialista de les Comarques de Girona ha denunciat que els arrenquen cartells a diversos municipis, entre ells a la Bisbal o a Castell d'Aro. Dani Cortés, Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
Dèiem, el PSC denuncia que els hi arrenquin cartells, ho feien ahir a través de les xarxes socials.
Ha estat el seu màxim responsable a la Bisbal, Òscar Aparicio, que en un post a Facebook ha denunciat que uns brètols han arrencat les pancartes que els socialistes havien col·locat als ponts del Daró. Pel líder socialista, la discrepància política no es pot defensar amb vandalisme i ha convidat els responsables de l'acció a retornar les pancartes al seu lloc. Aparicio també ha denunciat una campanya sistemàtica contra el PSC pel context polític que viu el país. Una afirmació que ha generat debat entre els partidaris i detractors d'aquesta idea a Facebook. Alguns dels comentaris denunciaven que ni és la primera vegada ni només el PSC és la víctima d'aquests atacs.
I els fets denunciats pel PSC de la Bisbal no són únics ni tampoc els primers, tal com dèiem.
El primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i Empresa de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez, denunciava a través de la xarxa actes vandàlics similars a Castell d'Aro. La Federació Socialista Gironina assegura que també n'hi ha hagut a Sant Feliu de Guíxols.
I ahir en aquest mateix programa vam entrevistar la cap de llista de les comarques de Girona per la CUP, Natàlia Sánchez.
Preguntada per la possibilitat que, en cas de pretendre implementar la República Catalana com es defensa el seu programa electoral, hi hagi una part de la societat catalana i no l'estat espanyol que vulgui defensar per la força la unitat d'Espanya, la representant cupaire ha respost amb aquesta contundència.
Sobre la possibilitat de possible violència civil, és un escenari que nosaltres no contemplem perquè entenem que el moviment republicà és un moviment que treballa per la pau, que treballa des d'una perspectiva pacífica i des d'una perspectiva de la desobediència civil, i entenem que això no ha de passar de forma massiva. Ara bé, denunciem de forma contundent tota la violència que a dia d'avui l'ultradreta està exercint als carrers del nostre país.
El programa electoral de la CUP defensa en tots els seus punts la implementació de la República Catalana de manera unilateral, però per fer-ho no renuncia a desgranar tots els punts que es poden trobar en un programa electoral habitual. En aquest sentit, per Sánchez és important recuperar la gestió pública dels serveis bàsics que fan funcionar el país i ha posat com exemples els mitjans de comunicació i l'escola catalana, que estan sent atacats pel seu compromís al servei del país, ha dit. Per la CUPAIRE, això passa perquè aquests serveis depenguin directament de l'administració.
I anem a qüestions concretes del Baix Empordà. La cap de llista de la CUP a Girona ha explicat que volen aturar el turisme que depreda el territori per la via de l'especulació urbanística i n'empobreix els ciutadans amb llargues jornades laborals, mal remunerades i molt estacionalitzades. Deia això, Dani.
Preguntada per quines propostes tenen per la millora del sector primari, molt present al Baix Empordà, ha respost que la solució passa per la promoció del comerç de proximitat i la conscienciació ciutadana del que representa consumir productes de proximitat, i ho ha contraposat al que suposen les grans superfícies per al sector.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional, perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs us havíem promès que faríem una entrevista a la cap de llista per Girona pel Partit Popular, però de moment no estem podent contactar amb ella, per tant, us anirem explicant altres qüestions que tenim referides a l'actualitat de casa nostra. I us parlem del comerç de Palafrugell, que gaudeix de bona salut, però calen mesures per enfortir-lo i per modernitzar-lo.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Així ho constata l'anàlisi realitzat en el marc del projecte que impulsen l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i l'Associació de Comerciants, Toni Selles.
L'Ajuntament, a través de l'IPEP i l'associació ACOPA, estan duent a terme un pla per l'enfortiment del comerç urbà de Palafrugell. El projecte consta de dues fases, una primera d'anàlisi i diagnòstic i una segona en què es programaran i s'executaran accions concretes que resultin de l'observació prèvia. La primera etapa ha constat d'un treball de camp desenvolupat entre els mesos de juny i agost. Constava de més de mig centenar d'enquestes a consumidors, tant palafrugellencs com d'altres municipis empordanesos i segons residents, així com entrevistes a comerciants i sessions reunions en grups de discussió. De l'anàlisi del material recollit se'n desprèn que el comerç de Palafrugell té una bona salut pel nombre de persones que hi compren i especialment el seu mercat. Els consumidors també valoren bé la imatge comercial de botigues i carrers.
Això pel que fa a l'estat de la qüestió. A partir d'aquí, Toni, el pla planteja que calen accions en tres àmbits.
Doncs sí, en primer lloc, impulsar el moviment associatiu sobre la base d'un model de col·laboració públic-privat entre el comerç i l'Ajuntament. Segon, que s'implementin mesures de reactivació, enfortiment i modernització de l'activitat comercial per donar més dinamisme als comerços i als carrers de la vila. I, finalment, mesures perquè l'espai comercial urbà sigui més atractiu i agradable perquè la gent s'hi passegi i, evidentment, compri o consumeixi més a gust. Acabada la fase de diagnòstic, ara l'IPEP i ACOPA treballen per definir de forma concreta les accions necessàries per desenvolupar aquests tres eixos d'intervenció.
És un quart i un minut de 9 del matí. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Tenim més històries per explicar-vos. El 69% dels recursos turístics analitzats pel Consell Comarcal presenten facilitats per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Això és el que diuen els resultats del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà. Tot i això, aquest estudi s'ha fet en 170 llocs dels gairebé 1.000 que estaven cridats a participar-hi, Eugènia.
Els recursos més accessibles són els hotels, els museus, els nuclis històrics i les platges. Per altra banda, els recursos menys accessibles són les cases rurals i els apartaments turístics. Els pobles que treuen millor nota són Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, l'Estartit i Palafrugell. L'estudi critica que molts llocs obliden els cecs, sords i persones amb discapacitat intel·lectual. Arran d'aquest estudi crearan manuals de bones pràctiques pel sector turístic. De moment, el Consell Comarcal ja ha impartit un seguit de cursos sobre accessibilitat turística aquest octubre i novembre. El pla es va presentar el mes de juny passat i el projecte vol millorar tant espais públics com privats que formen part de l'oferta turística del Baix Empordà, com per exemple oficines de turisme, espais naturals, recursos culturals, empreses d'allotjaments o restaurants.
Vuit i 17, seguim en el relat de l'actualitat del Baix Empordà. A cavall sembla que entri a l'estudi en Marc Clapés per explicar-vos que els treballs de millora de la zona infantil de l'Arbreda de Palamós ja estan enllestits, Marc.
L'Ajuntament de Palamós ha finalitzat aquesta setmana les tasques de millora de la seguretat de la zona infantil ubicada al Parc Municipal de l'Arbreda i que té una superfície global de 400 metres quadrats. Els treballs realitzats a càrrec dels operaris de la Brigada Municipal han permès reforçar la seguretat d'aquest equipament amb la ubicació d'un terra amortidor antiimpacte al voltant de cada element del joc de parc, que ocupa un total de 290 metres quadrats i que permet amortir possibles caigudes i donar màxima seguretat als seus usuaris. Després d'aquesta actuació a l'espai de jocs de l'Arbreda, l'Ajuntament de Palamós seguirà ara el procés de millores en altres parcs infantils de la vila, invertint el global de 75.000 euros previstos en els pressupostos municipals del 2017-2018 per aquesta funció. L'objectiu és també el de potenciar la qualitat i diversitat d'aquests elements, així com renovar les velles instal·lacions que encara hi ha en alguns carrers o places de la vila.
I no marxem de Palamós, però en aquesta ocasió anem a l'hospital. Tot i que no és que hi haguem d'anar per parlar de malalties, sinó que hi anem per explicar-vos que l'Hospital de Palamós, l'Hospital Comarcal de Palamós, redueix el temps d'espera per pròtesis de genoll i de maluc per sota dels 6 mesos.
Des del passat mes de gener, l'Hospital de Palamós ha realitzat prop de 450 operacions quirúrgiques de pròtesis de genoll i maluc, que els ha permès reduir el temps d'espera per sota dels 6 mesos. En el cas de les operacions de genoll, s'ha augmentat un 62,5% respecte al 2016, mentre que les de maluc l'ha pujat ha estat del 65%. L'hospital atribueix aquesta millora al pla de xoc impulsat pel Departament de Salut per millorar les llistes d'espera. Amb aquest pla ha estat possible realitzar la pràctica total de l'activitat pendent i garantir les llistes d'espera per la intervenció als 6 mesos, el termini establert pel Departament de Salut. El temps d'espera també ha millorat notòriament després de situar-se per sota el mig any.
Doncs ja ho saps, Marc. No t'hauràs d'esperar, gaire més temps per això, Déu. La Biblioteca de Palafrugell ja disposa de 7 tauletes Samsung que ha posat en préstec a disposició dels usuaris majors de 14 anys. Però amb quin objectiu ho ha fet, Eugènia?
Es vol facilitar la investigació, la recerca de feina i l'aprenentatge, així com els tràmits entre els ciutadans i l'administració. De moment es pot utilitzar només dins la mateixa biblioteca i té accés a internet i una selecció d'aplicacions per a totes les edats i un accés preferent també a obres de referència. Està previst que la biblioteca programi cursos d'introducció a eBiblio, el servei de préstec digital de les biblioteques públiques catalanes, així com també tallers d'apps destinats a famílies amb nens petits.
5 minuts per sobre d'un quart de 9 del matí. Tauletes a la Biblioteca de Palafrugell, tauletes també que es vendran a les botigues d'electrònica, juntament amb molts altres dispositius electrònics, drons, telèfons mòbils, etc. Objectes que de ben segur que seran molt regalats a aquestes festes de Nadal. Estic fent un link de temes impressionant. Molt regalats aquestes festes de Nadal, dèiem. I precisament sobre això va el comentari d'avui que ens arriba de la mà del politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Un pis d'estudiants, 4 nacionalitats diferents i una temàtica conjunta, les vacances de Nadal i les festivitats culturals que l'envolten. Un brasileny, un francès, una xinesa i un català. Tots al voltant d'una taula plena de menjar, explicant les diferents tradicions nadalenques dels diferents continents del planeta. El català explicant el que representa per nosaltres els Reis i el Tió. La xinesa explicant com per ells el Nadal no existeix. El francès i el brasileny expliquen anècdotes sobre les seves experiències amb el Pare Noel i l'Amic Invisible. La cara d'il·lusió de tots i cadascun de nosaltres al parlar de les nostres tradicions i cultures, com també la cara de sorpresos al sentir les noves pràctiques culturals, mostren aquella part romàntica de la globalització que ens hem perdut. Sabem perfectament quin és el valor de la mà d'obra a la Xina, però no sabem res de les seves cultures. Sabem que les platges i dels carnavals de Brasil, però no ens preocupa la desigualtat present ni de les cultures. Sabem de les fondues i de les creps franceses, però no volem sentir parlar de les dificultats racials que existeixen en el país. La globalització ens ha obert les portes d'un món sense fronteres. El problema és que les nostres societats no estan ni volen estar preparades per una completa globalització. Només, com sempre, ens interessa la llibertat en termes econòmics. No hem vist que un canvi com la globalització podia servir per construir lluites globalitzades i per fer de la diferència un valor. Al final, suposo, necessitem més sopars d'estudiants per compartir i relacionar diferents cultures del món i no tanta burocràcia i interessos polítics. Necessitem més proximitat i no tanta representació.
Doncs molt a favor d'aquesta idea, molt a favor d'aquest comentari que podeu tornar a escoltar quan vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I per cert, parlant de radiocapital.cat, per si no n'esteu al cas, és el vostre portal de referència informativa al Baix Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 del matí, 23 minuts.
Supermatí.
Anem als esports. Amb en Marc ja ho direm bé, amb en Marc Clapés, i per explicar-vos que a partir del 17 de desembre arriba a Palamós una nova edició de la Christmas Race, la regata internacional en la que enguany participaran més de 6.000 regatistes de 27 països diferents.
La Christmas és considerada per la Federació Internacional de Vela com la primera regata de l'any 2018 en el calendari mundial. El president del Club de Vela de Palamós, Miquel Avinyó, ens explica el que significa pels esportistes aquesta competició.
La Christmas és una regata amable per als participants, tant per les dades nadalenques com el recolzament que reben de la vila i els professionals del club, però tècnicament molt dura per les temperatures hivernals i per les condicions meteorològiques de la pròpia badia. Pels regatistes és una fita molt destacable en els seus currículums esportius.
Algunes tripulacions olímpiques de Rio 2016 prendran part per la importància de la prova, tal com ens relata Julia Casanueva, presidenta de la Federación Española de Vela.
Van a participar deportistas que hemos tenido ya en las Olimpiadas de Rio y promesas que tenemos para el 2020, creo que es muy importante que estén aquí. Han venido dando durante todas estas ediciones el carácter de importancia a esta regata.
Per la vila de Palamós, la Christmas Race forma part ja del paisatge de Nadal i des del municipi són conscients de la importància de la regata en l'àmbit econòmic, com ha explicat l'alcalde de la població, Lluís Puig.
El fet de celebrar aquestes regates aquí omple de vida el nostre municipi, l'omple d'activitat, i crec que això ens ha de posar doncs en alerta a tots que és important que segueixi tinguent aquest nivell de participació i també de qualitat.
El dia 17 serà la jornada de les inscripcions i entrenaments oficials i a partir de dilluns i fins dijous 21 es disputaran les proves classificatòries, on els 10 primers entre les classes olímpiques competiran pel podi el divendres 22 a la Medal Race.
I encara en la plana esportiva, la palafrugellenca Natàlia Bassa ha estat convocada als campionats d'Espanya 2018 que celebraran del 2 al 7 de gener de l'any que ve a Vigo i Pontevedra.
Així ho ha fet saber la Federació Catalana d'Handbol, ja que ha fet públiques les convocatòries amb les llistes definitives de les diferents seleccions catalanes. Actualment, la garbinenca s'està beneficiant d'una estada al Blume, el Centre Català de Tecnificació Esportiva. Allà, durant la setmana, hi estudia i també entrena. A més, combina els entrenaments i partits amb el seu equip al Club Handbol Garbí, on només hi entrena els divendres. Tot i això, Bassa ja fa temps que està lligada a la selecció catalana, ja que aquest any, en diverses ocasions, ha assistit als entrenaments que organitza espontàniament la Federació Catalana i també aquest estiu es va poder beneficiar de les jornades de tecnificació de la Real Federación Española de Balonmano que es van celebrar el mes de juliol a Sòria i Burgos.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
8:26, tenim més notícies per explicar-vos. Són notícies de l'àmbit internacional i que repassem en format més breu. Els Mossos entren al Departament de Salut i Justícia per retirar cartells polítics i llaços grocs requerits per la Junta Electoral. Alguns treballadors critiquen que els agents hagin apuntat els números dels despatxos amb simbologia política.
Arran dels requeriments de la Junta Electoral, la policia catalana s'ha dirigit físicament a les seus dels departaments i ha instat els funcionaris i treballadors públics a retirar ells mateixos la simbologia política visible.
I dos periodistes detinguts a Birmània per posseir documents militars. Els reporters que investigaven la crisi Rohingya podrien ser condemnats a 14 anys de presó.
El diari local Frontier Myanmar explica que els dos periodistes, Ko Wa-Lon, de 31 anys, i Ko Kyaw-So, de 27, van ser localitzats per la policia quan caminaven per una zona remota del país. En el moment de la seva identificació, segons el diari Ara, els agents van descobrir que els periodistes tenien diversos informes militars i un mapa d'ubicació del nord de l'estat de Rakhine. Precisament aquest estat és la regió de la qual han fugit més de 600.000 rohingyes perseguits per l'exèrcit birmà.
I això, per cert, passa en un país on la presidenta, després d'haver-hi una dictadura militar on la presidenta va ser Premi Nobel de la Pau. Déu-n'hi-do. De la Pau, d'allò de la Paz, del PIS, no? De la Pau, la llengua aquesta que volíem parlar a l'Aragó.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Ignasi Herbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ui, que espera, que sento molt fluixet. A veure, torni.
Ui, Miquel, no te sento.
Ai, no em sents. Ai, quin dilema que tenim avui. Ara em sents millor?
D'aquella manera, bé, ho intentarem.
Bueno, va, doncs, escolta, que sigui el que Déu vulgui. Escolta, bueno, són 8:45 i, per tant, és aviat.
Ara perfecte.
Ara perfecte, eh? Bueno.
Sí.
Dic, avui és aviat, la mestressa del PP no ens està contestant al telèfon i, per tant, no podem parlar amb ella. Per tant...
Ai, el PP!
Calla, no comencis. No comencis.
Ai, no em provoquis. Home, comences provocant-me.
No, però vull dir, la cap de llista del PP, amb la que teníem previst parlar avui, doncs, ara per ara, no està atenent a la nostra trucada i, per tant, anem més aviat. Això vol dir, ja, a aquestes hores, vol dir que tens, vaja, tens una de temps per explayar-te i enrotllar-te que...
Fantàstic.
Que tens, mira, tens gairebé 25 minuts.
De totes maneres, jo ja et dic ara que segurament el que explicaré jo serà molt més interessant que el que pugui explicar qualsevol persona del PP.
Hòstia. Va, home, va. Ens tancaran la ràdio per culpa teva.
Ja ho he dit jo, eh? No ho has dit tu.
Ja, però tu surts per la meva ràdio. Va, escolta, parlem del Ningú no és perfecte, que és aquest programa dedicat al cinema, a sèries de la tele, a còmic i a fetxories vàries, que feu aquest vespre a les 10 a Ràdio Capital. Què hi fareu avui?
Correcte. Doncs mira, avui, com no pot ser d'altra manera, com que tenim el mono Star Wars, el que farem és fer una mica de prèvia de la pel·lícula. Passarem una mica les expectatives, més o menys que ens hi podem trobar, els actors, farem una mica de comparativa amb la pel·lícula anterior, i una mica d'acabar de superar el mono, no?, que tenim, de les poques hores que queden per l'estrena de la pel·lícula.
Sí, mira, en Dani, un dels membres de la redacció d'aquest programa, ara, mira, em sap greu, ara no hi és, perquè just fa 30 segons s'ha aixecat i ha anat al servei, però demà vol anar a l'estrena de Star Wars. Què li expliques a en Dani que li pugui atraure d'aquesta pel·lícula?
A veure, jo de moment de la pròpia pel·lícula no en sé gaire res perquè encara no l'he vist, una mica ens movem per vibracions i per qui hi ha darrere la càmera, que és Rian Johnson, que aquest tio sap dirigir, ha fet bones pel·lícules, no en té moltes, en té un parell, una és Brick, que és una pel·li així molt independent, indi-americana, que està molt bé perquè trasllada el cinema negre en un institut. Això és una pel·li de gàngsters, però en un institut. Està molt bé. És molt curiosa de veure. I llavors va fer Looper, aquella pel·lícula amb el Bruce Willis, d'acció, que estava bé, una mica també en tocs de ciència-ficció. I ara arribarà
no sé quina és, però vale, d'acord.
No, estava bé. Sortia... Bé, era una història una mica així també de, com de viatges... Era el temps o diferents identitats. Estava bé, una bona pel·lícula d'acció.
Escolta, Ignasi, per cert, és que sembla que estiguis parlant amb el cap a dins del forn microones. No, sent així com molt apagat. No sé si pots acostar-te més al telèfon a l'orella.
Vaig a fer un canvi a veure que porto els auriculars, a veure si em viu.
Estem fent un canvi.
Em sents millor ara?
Home, això és, vaja, glòria ben dita, que deia en Xiquito.
Bueno, llançarem aquests auriculars, doncs.
Val, perfecte. Ara, sí, això. Ignasi, què més tenim per parlar del Ningú no és perfecte avui?
Què més parlarem? Tenim un convidat especial aquesta setmana, que és l'Ivan Molero, que és un realitzador que ha fet un parell de curs, també ha rodat uns diferents videoclips, va guanyar un premi de rock, i aquesta setmana ens ve a presentar, entre altres coses, un curt que es diu "Hoy me ha pasado algo muy bestia", que està basada en una sèrie de novel·les i que també ha tingut la seva adaptació al còmic de la mà del Torres, que és la història d'un superheroi urbà de Barcelona. És a dir, Barcelona té el seu propi superheroi, és el Post-it, i parlarem una mica d'aquest curt que, més que un curt autònom, funciona dintre tot aquest univers i que connectarà amb la tercera novel·la que es publicarà properament d'aquest personatge.
Molt bé, doncs això, aquest vespre a partir de les 10 el Ningú no és perfecte, que podeu escoltar Ràdio Capital en directe o sempre que vulgueu a través del nostre web. I vaja, demà s'estrena Star Wars, demà divendres.
Sí, bé, de fet, aquesta matinada ja es fan els primers passis. Pràcticament podem dir que és una cosa que només succeeix amb les pel·lícules de Star Wars, en cap altra, i tenim ja primers passes a partir de les 12:05 de la matinada a tots els cinemes.
I ja tens ganes d'anar-hi, eh?
Sí, però jo crec que la veuré demà passat amb una mica més de calma, perquè és perillós, perquè la pel·lícula dura 2 hores i mitja.
Queda curta.
Sí, curta. No, sí que és curta, sí, perquè el primer muntatge durava 3 hores, o sigui... i l'ha hagut de retallar. Li van dir, home, l'hauríem de fer una mica més curta, perquè és que si no no farem tants de diners, no?
Ja. Has de deixar alguna cosa per explicar més endavant.
Sí, ja n'hi haurà. De fet, és la pel·lícula més llarga de la saga, Fins ara totes duraven unes dues hores, aquestes ja hem dit, s'allarguen mitja hora més del que és habitual a la franquícia.
Escolta, tu ets dels que va al cine disfressat d'Obi-Wan o d'alguna cosa d'aquestes o no?
No arribo tant, però bueno, sí que m'agrada portar alguna samarreta. La samarreta de Star Wars a l'armari.
Jo t'imaginava, mira.
No, allò d'anar al cine així... A veure, si vas en un ambient... Home, que dius, home, tothom va disfressat, pues, no m'importaria, no? Però clar...
Jo he anat al cinema a l'estrena del Caballero Oscuro. Jo he anat al cinema amb una capa i un antifaz de Batman,
Home... Fa molt bé, això.
Qualsevol que em conegui ara mateix no s'ho creurà, però...
Tens la meva admiració per fer això.
Ben cierto, També he de dir que el del meu costat anava pintada, amb la cara pintada de Joker.
Veus?
Aquest nivell. Però això
el més discret.
Això m'ho veuré més folclòric. Va, escolta, Star Wars, què més hi ha?
Doncs, bueno, no sé, és que aquesta setmana pràcticament només hi ha Star Wars, Vols que t'expliqui alguna cosa més de la pel·lícula?
Sí, home, sí, perquè és que, escolta, hem quedat que teníem avui més temps, però vaja.
Bé, en aquesta pel·lícula veurem el Mark Hamill, Luke Skywalker, que recordem que l'anterior pel·lícula només sortia en el final i no tenia ni frase, cosa que va suposar una decepció important, una més de les decepcions que va suposar l'episodi 7, al meu criteri.
Sí, va ser decebedor, sí?
Sí. A mi em va decebre la pel·lícula. És a dir, jo tenia unes expectatives més altes, tenint en compte més que havia J.J. Abrams. Mm. Curiosament, Abrams va fer millor el que era més difícil, que era construir uns nous personatges ben definits, que funcionessin, amb uns actors que ho fessin bé, i la veritat, això era molt complicat, i ho va aconseguir. I la va pifiar amb el que era més fàcil, que era portar i tractar bé els personatges ja coneguts com Luke, Leia i Han Solo. I això ho va fer, jo crec que pitjor, impossible. I el meu cabreig ve per aquí, perquè la pel·lícula també comença molt bé i a mesura que es van incorporant aquests personatges clàssics, cada vegada doncs, ho va fer més malament i la pel·lícula cau en picat i l'últim terç de pel·lícula és... Sisplau, no em puc creure el que estic veient.
Mateu-lo que patix, no?
Perdona?
No, dic que és l'últim quart, dius, és d'allò de mateu-me que pateixo.
No, sí, clar, a més maten el Han Solo, que és... Que, per què? Innecessari i, a més, mal fet i de manera molt, molt estúpida i absurda. Bé, esperem reconciliar-nos una mica amb la saga, amb aquesta pel·lícula, que sí que algú que l'ha vist m'ha avançat que té molt més sentit de l'humor de que ens poguéssim pensar. Perquè si heu vist el tràiler, sembla que la pel·lícula té un to molt seriós i es veu que la pel·lícula realment no és així. És a dir, que té força sentit de l'humor.
Ah, bueno, ja està bé això, ja ens agrada.
Sí.
Molt bé.
I bé, recuperarem en aquest cas doncs, el personatge clàssic de Luke Skywalker, que és el que se suposa que entrenarà Rey, que és el personatge nou que ens presentàvem, que jo, just on acabava la pel·lícula.
Ja em sap greu, admiro la teva capacitat d'explicar-te, però jo no tinc ni idea de què m'estàs parlant, la veritat. No he seguit mai... vaja, Star Wars, jo crec que des que es deia La Guerra de les Galàxies, que es van estrenar les tres primeres, que en realitat són les tres del mig, no? Si no m'equivoco.
Exacte, ara són les tres del mig. Sí.
Doncs bé, no tinc ni idea de què m'estàs parlant. O sigui que... No, vull dir gràcies, per...
Val, jo ho he intentat.
Rey es deia aquest, m'has dit?
Rey és la protagonista.
Rey és la protagonista, carai.
Sí, diu així.
Molt bé, escolta.
Que per cert, aquesta serà l'última vegada que veurem a Carrie Fisher interpretant a Leia, per recordem que l'actriu va morir l'any passat. El rodatge ja estava completat, per tant, en principi, això no haurà afectat, almenys que no s'hagi fet algun canvi de darrera hora, el que és el guió de la pel·lícula. Uh-huh. I sembla ser que també té suficient metratge rodat perquè puguin incloure escenes a la propera pel·lícula on ella hi pogués arribar a sortir.
Molt bé, escolta, Star Wars, que s'estrena demà, bueno, que a partir ja d'aquesta matinada i a partir d'aquesta nit,
sí.
I per les persones normals que puguin anar al cinema en horari de persona normal, doncs demà, a partir de demà, a tot arreu ho podeu anar a veure.
Correcte.
Hi ha alguna cosa més que vulguis explicar-nos?
Sobre Star Wars, no, ja deixem-ho aquí, que la gent ja,
oh, ja s'ho trobarà. Alguna altra pel·li o així?
Sí, bueno, alguna altra pel·li, sí. Mira, per exemple, ja estem parlant de coses secundaris. La setmana que ve sí que arriba pel·lis ja importants per al tema Nadal, també, eh? Però aquesta setmana, diguéssim que Star Wars eclipsa tot i pràcticament ningú s'atreveix a estrenar res.
Yeah.
Només ens arriba una pel·lícula de dibuixos animats, que com que aquestes dates doncs, tenen un recorregut una mica més llarg, doncs ja s'avancen i arriba avui. No us espanteu pel títol, perquè és realment criminal. Es diu Sermó el Belén.
Sermó el Belén? Mare
sí.
Però qui ha traduït això? Paco Martínez Soria o què?
Clar. És que és això, és una pel·lícula de dibuixos animats que va de Nadal, pessebres i aquestes coses típiques de l'època, que es diu The Star. Però aquí va i li posen Sermó el Belén, que és, com tu deies, el títol d'una pel·lícula de Paco Martínez Soria.
Mare de Déu. Sí.
M'agradaria conèixer la persona que ho ha fet i no precisament per felicitar-la per aquesta traducció.
Ai, en fi, bueno, escolta, i val la pena anar-la a veure o no cal? Li fem dislike?
Jo diria que no cal.
Tu diries que no cal, eh?
Que el títol ja m'ha destrossat.
Vale.
Però, a veure, és una història que suposo que pels més petits, els pares probablement s'avorriran, perquè és una història molt, molt de pessebre, no? És a dir, el protagonista és un ase que veu néixer el nen Jesús, etc. No? És una mica la història que ja coneixem tots, una mica més explicada per nens.
Ja, a veure si podem escoltar-ne el tràiler de la pel·li.
S'ha transmitido de generación en generación. Este año descubre la historia de la primera Navidad como nunca te la habían contado.
Ara deu venir la brometa tonta.
¡Cyrus!
Sí.
¡Débora!
Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido! ¡Se acabó! ¡Voy a comerme las riendas!
Del estudio que te trajo Hotel Transilvania.
Escolta, és cosa meva o em fa la sensació que totes aquestes pel·lícules són exactament iguals, amb les mateixes, a més a més amb els mateixos doblatges i, no?, el mateix tipus de bromes. És una estructura ja molt predefinida, eh?
Jo crec que en aquest cas el doblatge encara és més dolent de lo habitual, perquè estava escoltant jo les veus sense veure les imatges i era espantós. O sigui, és un motiu més per fugir corrents de la sala, eh?
Sí, vull dir,
jo
crec que Pixar va crear escola i que a partir d'aquí tothom acaba fent una mica el mateix. A l'hora d'animar fins i tot personatges, així, és que estic veient el tràiler, eh? Ara, els nostres oients està sortint un colom que balla davant d'un gos i un llop, i un ase se'l mira, ara el colom està ballant així amb el cul en l'aire.
A veure, hem de tenir en compte una cosa, això és una producció de Sony Animation, que Sony fluixeix una mica en el que és la seva vessant d'animació, i a més és una producció molt modesta, que no sé si ha costat, dic només, però és així, 15 milions de dòlars, perquè clar, Pixar s'hi gasta molts més diners,
ja.
Evidentment les pel·lícules estan molt més elaborades i tenen a veure...
Tampoc són tants diners, sí, és cert, vull dir, hi ha dies que no els facturem aquí a Ràdio Capital.
No em diguis, no pot ser.
No, hi ha dies que estem per sota, llavors jo entro allà al departament comercial i em poso a cridar com un boig, avui només heu fet 15 milions de dòlars.
No pot ser això.
Desgraciats.
Sí. No, clar, però tinguin en compte que una de Pixar pot costar més de 100, o normal, ja. Clar, 15 és...
Bueno, Sermó el Belén, escolta, que no cal que l'aneu a veure, ja està, diguem-ho ràpid.
I si voleu anar a veure alguna de dibuixos, recupereu Coco, sisplau, que aquesta sí que
Coco,
val molt la pena.
Sí, aquesta ho va patar la setmana passada ja, eh?
Sí, i ho continuarà patant, eh? I aquesta ja te dic jo, que s'endurà l'Òscar a la pel·lícula d'animació l'any vinent.
Ah, mira, doncs, au, ens apuntem al vaticini i si encara som aquí ho explicarem. Escolta, et deixem que anem a intentar recuperar la comunicació amb la Maria Àngels Olmedo, que és la cap del PP, la cap de llista del PP a Girona. Que vagi bé, Ignasi.
Vinga.
Apa.
Gràcies.
Adiós.
Una abraçada.
Adéu, bon dia. Adéu.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs tal com us hem dit, avui teníem previst parlar amb la cap de llista per Girona pel Partit Popular, la senyora Maria Àngels Olmedo, a qui saludem en aquest moment. Senyora Olmedo, bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies.
Bé, comencem amb la pregunta que li fem a tots els caps de llista. Com està portant la campanya?
Bé, la campanya amb aquesta recta final, doncs l'estem ja portant bé, parlant amb molta gent, a fer arribar doncs, les nostres propostes, el nostre missatge i el nostre projecte, perquè el dia 21 de desembre la gent vagin a votar, sobretot això és el més important, i que ens votin al Partit Popular, perquè és el millor projecte, com li dic, i la millor cosa que es pot fer, no? Per les comarques gironines, jo soc candidat a les comarques gironines, i bé, com li dic, doncs, fer arribar les nostres propostes, que crec que és la millor garantia, no? I ara tenim l'oportunitat, els catalans i les catalanes, el 21 de desembre, doncs, tornar doncs, a la tranquil·litat, a la convivència, tot el que els partits independentistes, al capdavant amb el senyor Puigdemont, han fet aquesta trencadissa a Catalunya que, bé, nosaltres estem molt esperançats de que la puguem arreglar, tot i que ha estat molt dura i necessitem un canvi, sobretot per al bé doncs, dels catalans i les catalanes o dels gironins i les gironines, que és la llista que jo encatxalo d'aquí per Girona.
Senyora Olmedo, vostè és cap de llista per Girona, deia també hem de recuperar la cohesió entre els catalans. Es pot recuperar la cohesió entre els catalans amb els representants de mig país a la presó o a fora del país?
Sí, jo crec que sí, i és que hem d'intentar, no, per al bé, com he dit, per al bé de Catalunya i dels catalans, hem d'intentar tirar endavant, i aquesta gent està a la presó no per la culpa de la té el Partit Popular, sinó que, bé, llavors hi ha uns jutges que han considerat que hi han de ser-hi, i nosaltres acatem, doncs, com no podia ser d'una altra manera, el que diu la justícia, no? El que dictamina la justícia, i per tant, sí que es pot trencar, perquè evidentment, Catalunya forma part de 7.000 catalans, no? I hem de governar per tots ells, no només per una part, que és el que ha fet els governs dels independentistes, el govern catalan del senyor Puigdemont, que només ha governat per... Bé, jo diria que fins i tot no ha governat ni per una part dels catalans ni pels altres, sinó que s'ha dedicat només tota la seva energia només a parlar del procés i l'independentisme. I, per tant, s'ha vist que això, a hores d'ara, doncs, el que sempre hem dit, no? Nosaltres ja fa massa temps que deien doncs, que marxarien les empreses, que sortirien de la Unió Europea, que sortirien de l'euro, i ells ens deien que nosaltres érem mentiders. I s'ha vist en aquests dies, no? amb la llibreta aquesta del senyor Jové, no? Que ells ho sabien, o sigui, ells ens han enganyat, ells ens han portat aquesta fractura social i econòmica, i ells n'eren conscients, i en canvi això ho tenien escrit, això ja no és que ho digui la cap de llista per Girona Maria Àngels Olmedo, sinó que estava en una llibreta el senyor Jové i tot això ells n'eren molt conscients i en canvi anaven enganyant a la gent, i crec que això els hi té que passar factura, perquè enganyar la gent i enganyar els catalans no és de rebut.
Senyora Olmedo, ahir Miquel Iceta va dir en una emissora de ràdio, va dir a RAC1, que si ell era president treballaria per demanar l'indult als polítics catalans que ara mateix hi ha a la presó o que estan imputats o que són a fora del país, sempre que fossin condemnats. Vostè creu que el PP hauria de fer el mateix? El PP hauria de demanar l'indult a aquests polítics en benefici, diguem-ne, de tornar a acusir aquest país en cas que fossin condemnats?
Nosaltres el que hem de mirar és d'acusir aquest país, com vostè vol dir, però nosaltres no entrarem. O sigui, és la justícia la que ha de fer la feina. Nosaltres...
Sí, sí, però els indults els demana el govern. Els pot demanar el govern. Vaja, sembla que estem perdent la comunicació amb la cap de llista del Partit Popular a Girona, la Maria Àngels Olmedo. Intentarem recuperar-la, aviam si és possible. No estem tenint sort avui amb aquesta entrevista. Sap greu, perquè hi havia moltes coses per parlar. Tornem a intentar-ho.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional, perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Sembla que l'hem recuperat. Senyora Olmedo, bon dia.
Sí, bon dia, gràcies. Sí.
Li deia, és el govern qui té la potestat de demanar aquests indults a la justícia, precisament, i per això li preguntava si vostè, des del Partit Popular, apostaria perquè, en benefici d'aquesta cohesió social, es pogués demanar l'indult als polítics que puguin arribar a ser condemnats.
Bé, jo crec que no estem per la labor de provocar aquests indults, no? Sinó que nosaltres el que hem de fer i el que farà el Partit Popular és presentar aquestes propostes, governar per tots els catalans, que és el que no s'ha fet fins ara amb aquests anys que governa, doncs, al capdavant el senyor Puigdemont i amb els seus aliats d'Esquerra i amb els que sí que han manat aquí a Catalunya, que és la CUP, i nosaltres això ens dedicarem, no? A demanar indults, doncs miri, no ens toca. Nosaltres els polítics el que hem de fer és treballar per tots els catalans, reparteixo, i totes les catalanes, per recuperar la recuperació, per recuperar l'economia i per recuperar els seus treballs i per governar per tots els catalans, pels problemes reals i els que ens demana, no?, el ciutadà de peu.
Senyora Olmedo, vostè com a cap de llista de Girona és cap de llista en una demarcació o, diguem-ne, amb una implantació del postulat sobiranista molt forta. Què li representa això a vostè enmig de la campanya? Vull dir, no sé si com a conseqüència d'això, si està sent una campanya per vostè més dura o no, està fent una campanya normal.
Les campanyes, no sé si són dures o no, jo no tinc cap problema, sóc regidora ja de Figueres, de l'Ajuntament de Figueres, de portaveu, i no he tingut mai cap problema poder a les xarxes, però en qualsevol cas, això de parlar de dures o no, nosaltres els polítics estem aquí per fer la millor campanya i treballar per obtindre el millor resultat. I per tant, dures sí que és una zona que evidentment ja sé que hi hagi més votant independentista, el que passa que poder, després de tots aquests últims dies, com he dit al principi, no?, ells mateixos se'n donaran compte que que amb aquesta llibreta, no?, que dèiem amb aquesta, el senyor Jové, quan ells han escrit, ells sabien, eren conscients que estaven enganyant el poble de Catalunya, eren conscients que marxarien d'Europa, que tindríem una repercussió econòmica brutal, que sortirien de l'euro, perquè això ho han plasmat. Per tant, fins i tot jo crec que els seus han vist la pura realitat, o la crua realitat de que els han estat enganyant, i potser s'ho miraran a l'hora de la votar, i possiblement molts d'aquests votants doncs passaran en el Partit Popular aquests vots, tant de bo, perquè saben que nosaltres no els hem enganyat mai, ni del primer dia ni fins l'últim dia, no enganyem el nostre partit.
Senyora Olmedo, parlant de llibretes i de mentides, sí, que reflecteixen en aquestes llibretes, la llibreta del tresorer del PP afirma que gairebé la pràctica totalitat de la cúpula directiva d'aquest partit cobraven diner negre, i un fiscal va dir en el Congrés dels Diputats que el PP és una trama corrupta. Això es pot sortir a defensar la veritat des d'un partit que està acusat d'aquestes coses que són molt greus?
Mire, no acceptaré, sempre ho he dit al llarg d'aquests dies, no acceptaré que es digui que el Partit Popular és corrupte. El Partit Popular no és un partit corrupte, el que passa que dins del Partit Popular hi ha hagut gent corrupta.
No, no ho dic jo, eh? Ho va dir un inspector de policia al Congrés dels Diputats.
Quan les sentències estiguin, i nosaltres aquí no som jutges, no? I per tant, doncs, quan les sentències siguin fermes, llavors podem parlar. O sigui, fins ara aquí no hi ha hagut cap sentència ferma i per tant ens esperarem, no? Repeteixo, del Partit Popular hi ha gent corrupta. Ara, el Partit Popular és al capdavant amb el president Mariano Rajoy, és la persona, o és el govern, no una persona en si, sinó que el govern que ha fet més mesures, que ha tret més mesures, doncs, per apariar aquesta corrupció, perquè no n'hi hagi. I mentre alguns del Partit Popular, algunes persones, doncs estaven condemnats, continuaven prenent mesures, tot i sapiguent que evidentment que alguns dels nostres entrarien a la presó, i no ens hem aturat, sinó que hem continuat prenent mesures, sobretot per erradicar, doncs, aquesta lacra, no?, com és la corrupció. Ara hem d'esperar que surtin les sentències i a partir d'aquí en parlarem.
D'acord, l'emplaço a que a mesura que vagin sortint sentències en parlem. Ara m'agradaria...
Sí, per suposar, com no podia ser d'altra manera. Nosaltres no evitem els nostres errors i evidentment ja ens han passat factura a les urnes i espero ja que definitivament s'aturi això, perquè quan la gent determini el jutge, la sentència, que ha d'estar algú a la presó, doncs qui estigui, eh? Nosaltres... No direm el contrari, eh?
Escolti, m'agradaria, perquè com li he dit tenim molt poquet temps, m'agradaria entrar a parlar de propostes concretes. No sé si em pot concretar allò, un parell de propostes estrella del seu programa per les comarques de Girona.
Sí, per exemple, les nostres estrelles serien, doncs, continuar amb la millora de les infraestructures i el transport, perquè això ajuda, doncs, a la mobilitat i a recuperar, doncs, l'economia, no? Impulsarem, doncs, la construcció de la Ronda Nord de Figueres, la Ronda Nord, tant de temps, molt reclamada, sí que teníem l'exconseller Santi Vila, no?, que ha estat aquí temps a la Generalitat, i aquesta és una assignatura pendent i esperem, doncs, que sigui ja definitivament, la puguem tirar endavant, no? També la prolongació de la C31 als accessos a l'estació de TAP de Vilafant. Impulsarem les millores de la G612, de la G613, de la G502 i de la G603, no? Aquestes comarques que estan també molt endarrerides, no?
Escolti, en els últims anys, també de govern del Partit Popular, però també del PSOE, eh? Però en els últims anys del govern del Partit Popular es parla d'una licitació d'un 30% del total que hi havia previst en infraestructures, i per portar-ho al terreny de casa nostra, la Nacional 2 en els últims anys ha avançat, el desdoblament de la Nacional 2 s'ha mogut poc més de 8 quilòmetres i en queden encara molts. Arribaríem gairebé al 2050 a aquest ritme per acabar el desdoblament. Escolti, si vostè surt escollida, s'acabarà aquest desdoblament de la N2 d'una punyetera vegada?
Si surt escollida, continuarem treballant i continuarem apostant perquè la Nacional 2 vagi avançant amb aquests quilòmetres. Però bé, sí que li vull dir que quan nosaltres vàrem entrar al meu partit, al capdavant Mariano Rajoy, com a president del Partit Popular, llavors es va trobar en un país que estava al borde de la quiebra, no? Literalment, com es diu, amb aquestes paraules. Perquè vostè sap que, bueno, jo sí que sé que quan governa el Partit Socialista arruïna el país, i llavors ha de venir el Partit Popular per tirar endavant. I què va tenir que fer? Va tenir que fer, doncs, primer, doncs, que no ens intervinguessin i intentar, doncs, que no caiguéssim en aquest pou, no? I tot això es va aconseguir. I llavors, doncs, ara estàvem en la bona direcció i sí que hem fet molt de passos, no són els suficients. No diré jo que estigui contenta, no?, com a candidata ni com a ciutadana a peu, però s'ha fet molta cosa i estic convençuda, no?, i estic segura que continuarem treballant perquè la Nacional 2 sigui, doncs, un bon mirall per tota la província de Girona i sigui un bon mirall per tot Catalunya i per la resta d'Espanya.
Bé, més que continuar treballant, sí. Només en que algú s'hi posés de debò ja seria suficient.
No, perquè... és com si hem posat de debò, perquè vostè sap que s'ha fet tram, no el suficient. Però nosaltres tampoc hem governat sempre, no? No hem sigut el partit que ha governat Espanya molt sovint, no? Perquè també ha governat, com ja li dic, el Partit Socialista, i tampoc no ha tirat endavant. Per tant, doncs, dins el temps, hem d'esperar, doncs, espera un moment que quan l'economia ja començava a tirar endavant, doncs, a posar-nos a treballar, doncs, perquè es tiri endavant molts quilòmetres i es pugui acabar definitivament la Nacional 2.
Senyora Olmedo, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira al damunt. Jo realment li he de dir que em sap molt greu no poder allargar més aquesta entrevista, que m'hauria agradat poder fer en el moment que la teníem prevista i que no ens està possible. L'emplaço a que reprenguem aquesta conversa en un altre moment, si li sembla.
Me sembla perfecte, gràcies per haver-me trucat i gràcies per haver-me donat aquesta oportunitat d'haver-me adreçat, doncs bé, als gironins i les gironines en aquest cas.
A vostè per haver-nos atès, que vagi molt bé, bon dia
molt
i sort.
Bé. Bon dia, molt amable, gràcies.
Estem a punt d'acabar el programa, com dèiem, a les 9 hem de tancar la barraca, però encara tenim temps per fer un últim repàs a algunes de les activitats, diguem-ne, de l'agenda cultural del dia amb en Pau Ponseti, i ens n'anem a Palamós, on a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou des d'avui s'hi poden veure l'exposició Les dones als còmics, Pau.
L'exposició itinerant Les dones als còmics, invisibles, erotitzades o protagonistes, la representació de les dones als còmics, analitza la imatge de les dones als còmics en els diferents gèneres i moments històrics i els canvis que s'han produït pel que fa a la seva presència i els seus rols. Fa un recorregut per diferents personatges femenins, des dels que tenen una presència merament decorativa, passant per les superheroïnes hipersexualitzades dels còmics americans, fins a arribar al còmic autobiogràfic del contingut social, com ara Persepolis, de Mary Jane Satrapi.
Bé, doncs estem a punt d'acabar el programa. Martí Seguer, últim apunt pel temps.
Doncs avui tindrem un matí força ennuvolat i a la tarda s'aniran obrint algunes clarianes. Ens mourem entre els 9 i els 14 graus. I divendres al matí esperem el pas d'un sistema frontal que deixarà algunes precipitacions. Al cap de setmana s'imposarà l'ambient assolellat, però amb una baixada de les temperatures.
Que vagi molt bé i tornarem demà a les 8. Adéu-siau.